A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tantes vegades que hem parlat, Beli, ben retrobada.
Moltes gràcies.
Aquí estic. I avui...
Aquí, aviso, venia amb una història molt mona, eh?
En quina història venies?
Venia amb, amb les dels el vals de la casa, d'una de les cases de Terramar, la casa Barnils, bueno, per explicar una mica quina era la vida de Terramar l'any 19.
Aquesta casa Barnils, que és la casa aquesta tan blanca, tan blanca, tan blanca?
Tan blanca, que va ser una de les primeres que es fan a Terramar l'any 19, i el senyor Barnils va ser una persona molt important també a Sitges, diuen això de la colònia, els
sí.
m'agrada més els estiuejants, perquè alguns que no som de la colònia, per altres històries
sí,
que també
sí,
explicarem,
sí.
Vivim a Terramar, hem viscut, ara ja no, però hem viscut a Terramar, però bueno, les circumstàncies és el que dius, i aquí estem per parlar de patrimoni.
Exacte, i com que la casa continua estant allà,
esperem.
I la història, home, no fem bromes, i la història és llarga i fàcil d'explicar, doncs ens hi posarem en un altre moment. Però ara anem per l'assumpte del carrer Carreta, perquè d'entrada vas escoltar l'audiència pública i t'has escandalitzat una mica.
A veure, sí. Primer una mica, ja els que em coneixeu una mica ja fa... gairebé 15 anys, no en tenia ni idea de patrimoni, de lleis de patrimoni, ni potser tampoc de lluita veïnal. Però les coses de la vida em van portar a la plataforma Sos Sitges i a lluitar per les reformes que es pensaven fer als museus i que es van fer en part. I això
sí, farà 10 anys de la inauguració,
més
aquest 22 14, de desembre.
Més
els 4 de, prèvia.
Van ser cap a l'any 2010. Sí,
i que en fa 14.
14 anys. On he vist que era importantíssim també no parlar per parlar, sinó que saber-te una de les parts fonamentals en les que es pots basar quan lluites per la conservació del patrimoni, que és les fonaments legals. Hi ha una llei del patrimoni que justament aquests dies s'ha parlat molt i
sí.
L'Ajuntament ha parlat moltíssim de que s'havia aprovat la modificació.
Primera qüestió, aquesta llei del patrimoni, Beli, afecta a tot? Edificis, entorns...
A tot.
A tot.
A tot. Arqueològic, paisatgístic, fins i tot de temes de folklore, perquè una cosa que em va sobtar a mi, que és, es cataloga també el cap de la vila com a tal, on no s'hi pot posar res al mig, perquè és de la plaça, perquè és un espai on hi passarà per festa major els gegants, on hi passarà el drac, on després per Corpus... és a dir... s'hi cataloguen els espais en funció de quines tradicions o de quins actes s'hi celebren. És a dir, és un catàleg
amplíssim. Sitges té catalogat el cap de la vila precisament per aquest valor
humà.
Intrínsec que té aquest espai per les nostres festes, les tradicions històriques, etc.
Com a espai de necessària Sitges. Uh-huh. Clar, doncs estem parlant de que Sitges teníem des de feia uns anys, bastants anys, un PEPAC, que es diu, el Pla per la Conservació del Patrimoni.
Això és allò, PEPAC és Pla Especial de Protecció Arquitectònica.
De Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Són dues P's,
Catalunya, PEPAC, sí.
D'acord.
I fa uns anys, justament per la pandèmia, es va entregar el que era la modificació. Li posem el PEPAC una M davant, la modificació del pla.
D'acord. Això és el que sempre hem entès com el catàleg? Allò
és
que
em
deien
el catàleg?
D'acord.
Era el catàleg del patrimoni. El catàleg del patrimoni que... un cop aprovat, és llei. I el que es diu el catàleg del patrimoni s'ha de complir. Hi ha catàlegs més ben fets o catàlegs més mal fets. En aquest cas, sempre se'ns pot escapar coses, però les mea culpa també me l'he de posar o no, ja, perquè jo vaig formar part de
l'equip redactor. De la comissió
redactor,
que redactava, sí.
De la part d'història de l'art, explicàvem les històries, jo vaig explicar cada un dels edificis, en vam incloure molts, s'havia d'explicar per què volíem
la
incloure.
Justificació.
La justificació de certs, i alguns que hem tret, més que res la justificació és perquè no se n'havien adonat i les havien enderrocat i han desaparegut. És a dir, estaven catalogats i no existien. Però aquí és on...
deixa'm fer un parèntesi. Quan un bé està catalogat i pel que sigui s'enderroca, hi ha unes conseqüències?
Hi haurien d'haver unes conseqüències.
Hi haurien d'haver.
jo aquí ja no hi entro, això és tema de l'Ajuntament.
Però des del punt de vista del coneixement que tens...
Està explicat, és que a part abans del catàleg en si que coneixem de les fitxes, hi ha unes normatives claríssimes del que es pot fer, a més hi ha diversos tipus de nivell de protecció. A part del que és el bé cultural d'interès local, bé cultural d'interès nacional, que després ja passem a patrimoni de la humanitat, sí que hi hauria d'haver-hi conseqüències si tu enderroques o toques. Bueno, hi ha les conseqüències. Quan tu toques una façana o quan obres una porta o qualsevol cosa en un element patrimonial sense el permís de qui pot donar aquest permís, que també en parlarem.
Que entenc hores d'ara, com s'ha comentat, qui dona el permís, qui dona el vistiplau a determinades actuacions sobre el patrimoni és el Cotepas.
Que és un tema que també hauríem de parlar i hauríem d'entendre el per què ara que tenim una llei del patrimoni aprovada, com aquesta modificació, ja la teníem, però amb aquesta modificació, el per què hi ha d'haver com un check-in d'una
llei. Interpretació de la
una interpretació de la llei, clar, no s'entén. Però bueno, això anem a parts perquè a parts. Arribarem al...
Estàvem amb que hi ha un catàleg, hi ha un PEPAC...
I en el darrer catàleg, aquest de la modificació, es van catalogar les voreres. Es van catalogar les voreres i com a tal tenim una sèrie de fitxes, a part les fitxes les anem trobant constantment, anem trobant que la paraula vorera apareix en diverses de les fitxes, tant del conjunt, perquè hem de parlar del conjunt històric on trobem tots, on estem ara, a l'Ajuntament, al carrer de la Davallada, al carrer Fonollar, tots aquests carrers del conjunt històric formen part d'un conjunt catalogat, amb unes normatives i amb una regulació d'intervencions, de què s'hi pot fer.
Com es va comentar dilluns, Beli, aquest és el conjunt que ja es va catalogar l'any 72?
Sí, clar.
Sí,
sí, sí, perquè és el conjunt històric.
És a dir, es parteix d'aquesta catalogació de l'any 72.
Es parteix d'aquest, del conjunt als indrets protegits, que tenim el Pau Barrabeig, és a dir, tots aquests carrers, el qual és el conjunt 8. Aquest conjunt, quan el cataloguen i ara s'ha tornat a catalogar, ja es diu el que es pot fer i el que no es pot fer. I parlen de les voreres. Parla més aviat, aniré a llegir una miqueta perquè s'entengui, no els llegeixo.
Però el que llegiràs és el que consta...
Catàleg actual.
En el catàleg actual,
actual.
En el PEPAC actual, aprovat...
PEPAC, amb la M de MPPAC,
la modificació
actual.
El que llegiràs és el que consta allà.
És el que està penjat a la web de l'Ajuntament. És a dir, la llei es basa també... Nosaltres ens hem de basar en el que està penjat a l'Ajuntament, perquè quan tu vas a fer una obra i demanes el catàleg, et diuen el tenim penjat. Doncs com el tenim penjat, l'hem anat a buscar i el anem llegint. És a dir, en aquest conjunt que tenim del número 8, que diu la mansana de cases que millor conserva l'arquitectura del segle XVII fins a començaments del XIX, amb l'excepció del passeig de la Ribera. I diu, cal destacar el caràcter tradicional no alterat per actuacions destructives, excepte el tram del passeig de la Ribera, que ja sabem que s'ha modificat. Sobre quines intervencions s'hi pot fer? La protecció ambiental del conjunt, quan parlem de protecció ambiental, és el paisatge, la que tu veus d'aquest conjunt, on ja, per si a cas no s'entenia, et diuen intervenció total de l'espai, com els paviments, enlluernats públics, el mobiliari urbà, és a dir, paviments. És a dir, diu, si no es mostren les intervencions, és a dir, no només en la protecció del conjunt, sinó en la intervenció de l'espai. I t'ho diu, els paviments. És a dir, ja només en el conjunt número 8 ens deixen clar què es conserva. Què més diu? Quines intervencions podem fer? L'accessibilitat es resoldrà de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. És a dir, sempre estem parlant de que aquest bé està catalogat.
D'acord.
Nosaltres anem fent passes i...
És a dir, partint d'aquesta frase, que és una frase molt, diguem-ne, molt gràfica, s'ha de trobar la manera, si és que hi ha la manera, s'ha de trobar la manera de conciliar el bé catalogat, que són les voreres, amb l'accessibilitat.
D'acord, ara anirem seria
a això,
hi ha dues lleis aquí.
Tenim
dues lleis, que ara les acararem.
Però diguem-ne que aquesta frase, el que ve a dir és que has de fer-t'ho com sigui
per
poder mantenir
el bé catalogat. És a dir, i també, com hem dit, no només les voreres, sinó la visió d'aquest ambient, sí, sí, la visió d'aquests carrers i d'aquest conjunt.
Que és, perquè tothom ens entengui, per fer-ho molt gràfic encara més, des del carrer Major, la visió del carrer Carreta.
Això és, clar, ens n'anem ja a informació complementària, que diu unes observacions dins d'aquesta fitxa, que diu la catalogació del carrer Carreta i el seu conjunt respon al fet d'haver conservat els trets essencials de l'urbanisme medieval i havia esdevingut una clara referència a l'urbanisme del centre històric de Sitges. Clar, parla ja del carrer Carreta, és a dir...
Específicament,
si no, no s'hauria... Si tu consideres que no està catalogat i que no s'ha de conservar, no dius el carrer Carreta. En cap moment, ja podríem anar-ho...
No
parlen del carrer Sant Pau, que ja està destrossat. Vull dir, no parlen del carrer Parellades, parlen del carrer Carreta. Clar, ja estem en aquest conjunt que quan tu vas mirant quines fitxes formen part, perquè els conjunts després estan formats per fitxes individuals, sí, ja et diuen que va del 69 al 95. És a dir, tenim moltes fitxes on a totes es va dient el mateix.
Hi ha 26 fitxes en el marc d'aquest carrer Carreta.
On vas veient 7, 8, 9, totes les fitxes, i en totes les fitxes apareix aquesta mateixa descripció, que diu el carrer Carreta comunica el carrer Major i va explicant, malgrat l'elevació de l'alçada, les construccions que conserven en general, les tipologies, és a dir, ells ja van parlant tota l'estona que el carrer Carreta és com únic, que s'ha de conservar.
És a dir, una unitat...
És una unitat paisatgística, urbanística...
Una unitat amb un valor patrimonial. Tota ella.
Ja està. I clar, et diu, a la descripció de com està el bé, estem fent una mica així per després, diu, bo, fa 4 dies, l'hem aprovat, el bé està bé, el carrer Carreta, com a descripció, és bo.
Bo.
No et posen un desastre, s'ha de modificar.
És a dir, la qualificació del bé, conjunt, des del punt de vista dels especialistes de la modificació, és bo.
Fa 4 anys, o fa, no 4 anys, perquè és bé espunt, no, està modificat 4 dies. En el conjunt del nucli antic hi ha carrers amb característiques similars, al carrer Carreta parlem, com són els carrers d'en Tacó, del Carreta i Nou, que formen una unitat tipològica i ambiental. Vols dir, ja t'ho diuen, és a dir, està bé i aquesta unitat està catalogada i s'ha de fer tot el que s'ha de fer tot el possible per conservar-la.
És clar, tenint en compte això que llegeixes, Beli, el carrer Nou s'hauria d'assemblar més al carrer Carreta.
No s'hauria pogut tocar tampoc.
No s'hauria pogut tocar
perquè,
tampoc.
Perquè estem parlant potser sí que aquestes s'han afegit
actualment,
però ja però és una clarificació, podríem dir, del que ja estava catalogat.
Però és clar, quan es parla d'una unitat,
És la unitat.
Que
també no ens podem oblidar, que després hi haurien més fitxes, que avui estem parlant del carrer Carreta,
però
la de Vallada, el carrer Fonollar, el carrer d'en... Vull dir...
Carrer d'en Bosch.
Del carrer d'en Bosch, tot això forma part d'aquest conjunt amb les mateixes normatives, amb les mateixes descripcions i proteccions. I ja, com per acabar, diu, el punt d'àmbits de protecció i l'entorn de protecció, diu... La protecció ambiental no s'ha de limitar a allò que fa referència al front o als fronts que conformen un àmbit. Ha de mostrar una coherència en totes les intervencions. Els paviments, l'enllumenat públic, el mobiliari urbà i també les escomeses elèctriques.
Una
la telefonia, un altre tema molt important.
Un apunt aquí, perquè ens ho sabràs comentar. Quan el dilluns es parlava del front, front vol dir façana.
Les façanes.
Les façanes de les cases.
De les cases. El front és tot el que seria carrer i carrer.
El que dona l'exterior del carrer.
Doncs, per no allargar-nos, només ja mirant el que és el conjunt, ja ens queda bastant clar. Després sí que podríem anar fitxa per fitxa, que no les llegirem, evidentment, però...
Diguem-ne que en el catàleg queda molt clar que la protecció al carrer Carreta és per tots els elements que ara hi veiem.
I va posant voreres, va posant paviments, és a dir, en tota l'estona ens ho va deixant molt clar que s'ha de mantenir. I quan parlen s'aconsella el manteniment del traçat del carrer i de les característiques dels edificis. És constantment, si tu vas llegint-te el
catàleg, és
una defensa constant que no trobem en els altres carrers. Perquè, per exemple, sí que les trobem, diu, al carrer Sant Joan i de Vallada, que ens interessa moltíssim també, perquè no estem parlant de tot el poble, que no és un tema del carrer Carreta i els veïns, que també vaig sentir coses de que el Sitges és més, evidentment, no són només els veïns del carrer Carreta, només que ells estan començant una lluita perquè l'espasa de Mocles sembla que els hi caigui sobre ells primer, però clar, hem de pensar que això, pel que es va explicar, abarca tot el sec,
tot el casc històric.
Sí, sí. El catàleg diu el carrer Sant Joan i de Vallada, diu a la descripció, bé entorn de protecció, bona conservació dels paviments i voreres de pedra. Fa quatre dies, tornem a dir, cases de caràcter popular, on predomina el blanc. Hi ha un edifici, bueno, s'ha de mantenir, manteniment i restauració. Basta. Ja, vull dir, carrer Joan Tarrida, que va dir l'alcaldessa, que també li agradava, sí, que era el que més li agradava. Entorn, llegim carrer que conserva l'entitat del seu desenvolupament històric i torna a dir paviment que conserva les voreres de pedra i l'asfalt al mateix nivell per evitar les barreres arquitectòniques. Però això ja estava modificat quan vam catalogar i es va tenir que posar com està. Perquè no, com a mínim, ja que havia passat això, van fer aquesta caixa única que també ens han fet al carrer Sant Isidre, que no torni a passar, però que aquestes es mantinguin i no tornin a dir doncs, fem caixa única perquè rellisquen. És a dir, al final, el catàleg del patrimoni és conservar el que hem pogut conservar i el que més o menys s'ha anat conservant, mantenir-ho.
Per tant, entenc, i a partir també del que vas treballar en el seu moment i de la interpretació que se'n pot fer d'això, al carrer Carreta l'actuació, l'única actuació que s'hi podria fer seria, si es vol, anivellar les voreres perquè quedessin, no quedessin ensorrades, bueno, com estan,
aixecar
les voreres,
guardar les pedres, sí, aixecar i tornar-les a col·locar anivellades, com es feia, com es va fer.
I deixar el carrer amb l'asfaltat que té, o reasfaltat, o el que sigui, però mantenint aquesta tal com està ara.
Però és que hem de pensar que estem parlant d'accessibilitat, que ara hi parlarem,
ara anirem a la segona part.
Les voreres tenen una utilitat que, ja que parlem d'història, totes aquestes voreres eren molt demanades. Si jo vaig mirar la premsa del moment, cap al 1886 i 85, que és l'auge, podríem dir, de les voreres a Sitges, la gent...
És a dir, finals del 19.
De finals del 19 es comencen a posar, tenim notes a l'Eco, i l'Eco encara no, perquè és del 80, però a diaris antics ja parlen de que a Sitges comencem a posar unes voreres...
És a dir, aquestes voreres... defineixo així, tradicionals, o les que molts tenim en la imatge, són de finals del 19.
Són de finals del 19 són molt, 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 molt demandades, perquè cada vegada que es millorava alguna cosa es demanava que per favor ens fessin unes voreres. El carrer Carreta és un dels carrers, potser per la seva situació de que fa baixada, sí, que baixaven a mar, que hem de pensar que Sitges era un poble de pescadors, que vivien gairebé tots en aquest nucli, és a dir, hi havia...
Per què? Per canalitzar l'aigua, per protegir les façanes?
Per protegir les cases. Canalitzar l'aigua. Per exemple, l'Eco de Sitges del 10 d'octubre del 1886...
Diguem-ne que la vorera ve a ser... Bé, si un carrer, si m'ho permeten dir-ho així, la vorera és un carrer o que és el sòcol en una casa.
Però és que és importantíssima la vorera, perquè aquests dies de pluja, el carrer, nosaltres ara ho recordàvem, jo al carrer Sant Pau, ja més tard, però recordo que els dies que plovia a casa no entrava aigua, et podies posar un moment a la vorera sota el balcó de casa els avis i tirar i veure com tiraves els vaixells, però els tirava jo, el tirava el de baix, i a veure si avançàvem carrer Sant Pau i podia avançar els que del carrer de davant. I anàvem fent... Ara, l'altre dia, ens enviaven fotos del carrer Carreta que podien haver-ho fet, però perquè es veien les voreres com canalitzaven aquesta aigua cap a mar,
sí,
sense entrar a les cases, en unes cases que al final també són cases ensorrades i que l'aigua, ho estem veient avui...
Els portals de les cases
estem,
acostumen a estar...
Estem ensorrades, clar, canviarem, pujarem les voreres, farem nivell únic, doncs no anirà a parar les aigües. Clar, l'aigua pujarà igual que està pujant, sense canalització.
Encara que hi hagi uns bons desguassos...
Caurà l'aigua. No estem veient a València el que està passant. És que l'aigua va pel camí que vol i per molts desguassos que hi hagin, com ahir també sentia, que els netejaran. Que sempre, vull dir, hi ha molts problemes. I al final hem d'anar... L'arquitectura del passat és la que ens ha ensenyat, i l'urbanisme del passat, des dels romans, ens ha ensenyat com és la bona arquitectura i el bon urbanisme d'ara. Si a tota la vida havien funcionat les voreres i estem veient que les caixes úniques, ja et dic, l'altre dia veia les imatges del carrer Carreta que baixava l'aigua canalitzada i la gent podia estar tranquil·la, que a casa seva, al carrer Sant Pau, vam tenir... Puja l'aigua, no tindrà la casa, perquè no tenim cases tan enfonsades com el carrer Carreta, però sí que et trobes aigua a casa. És normal, perquè qui està fent les entrades de les cases és el que canalitza aquesta aigua que baixa. Doncs hem de pensar que està molt bé el tema d'accessibilitat, però aquí tenim dos temes importants, que és, primer, el catàleg, si no, no les haguéssim catalogat, i segon, la utilitat d'aquests elements.
Aturem-nos un moment aquí, perquè el quid de l'assumpte el passat dilluns era aquesta afirmació que compartien tant l'arquitecte de l'Ajuntament com el senyor Josep Maria Pujol, que és la compatibilitat entre dues normes. Correcte. La llei d'accessibilitat, la llei del patrimoni i el fet que quan es tracta d'indrets o d'immobles d'accés públic, de pública concurrència, ha de prevaldre la llei d'accessibilitat respecte a la del patrimoni, i quan són propietats privades, això no cal que sigui així.
Doncs tampoc ha de ser
tampoc
així, no. Perquè vaig sentir que parlaven de la Casa Batlló, de no sé què, bueno, jo no cal anar tan lluny. A veure, hi ha molts edificis on l'accessibilitat a l'estar catalogats no és possible. Un dels edificis el tenim aquí, el campanar. No tothom pot pujar al campanar per diverses raons, i no hi posarem un ascensor per fora perquè la llei d'accessibilitat ens diu que hem de pujar al campanar.
Tot i que no parlaríem d'un espai de tan pública concurrència com,
no,
com un carrer o un museu.
Però al museu ja vam tenir un cas similar, que vam dir, en aquest cas, una altra de les mentides que es van dir, no, d'aquestes, que la Casa Rocamora no estava catalogada per tirar-la a terra i poder fer la destrossa patrimonial, que això és de les grans destrosses patrimonials que ha viscut aquest poble, que és enderrocar tot l'interior de la Casa Rocamora per posar-hi només un ascensor. Que això és, clar, tu miraves i teníem raó, el catàleg et deia que si podies fer unes rampes i ho solucionaves, no per fora mai, però haguessin pogut solucionar-ho de moltes maneres, o posant una, però no destrossant un edifici i dient que no estava catalogat quan tenia fitxa de catàleg, i a més molt més catalogat que altres. Però bueno, així és el que, clar, dient, no explicant tota la veritat, és com ens anem perdent el patrimoni.
Torno a aquest assumpte, però, sobre la prevalença d'una norma per sobre de l'altra, en un cas, i ens posem en el cas específic del carrer Carreta,
doncs,
que és el que ens
ocupa. Tornant, aquí parlaven del Codi d'Accessibilitat de Catalunya del 2023, aprovat per decret el 28 de novembre del 2023. Tu vas al capítol...
És a dir, un any.
Fa un any. Dins del capítol 2, Accessibilitat al territori, vas a l'article 14, Espais urbans viaris existents, perquè hi ha els no existents, els nous viaris, estem parlant de viaris.
I el punt... Per tant, seria el cas del carrer Carreta, un espai viari existent.
I el punt 14.2 diu, els indrets protegits que formen part d'un conjunt històric, de què hem parlat, que era un conjunt
exactament
històric,
això,
d'acord amb la legislació del patrimoni cultural urbanística, en cas que els itineraris no puguin... Bueno, en la legislació del patrimoni cultural urbanística és el PPAC.
Sí,
és a dir, ja tenim
d'acord,
dos
a la legislació pròpia.
A la legislació pròpia, ja ho tenim. En cas que els itineraris no puguin assolir algunes de les condicions d'accessibilitat que estableix aquest codi, tot el que ells van dir, per la necessitat de preservar determinats aliments que configuren valor que s'ha de protegir, ja hem parlat, les voreres s'havien de protegir, l'organisme responsable del conjunt, l'Ajuntament de Sitges, ha de redactar un pla d'accessibilitat, jo aquest pla deu ser això que vam presentar, que englobi l'àmbit del conjunt, tot el conjunt. És a dir, un pla que sigui compatible amb els valors patrimonials del bé i que determini les mesures i les solucions alternatives que cal adoptar per garantir la màxima accessibilitat. Però primer parlem del bé. Sempre parlem del bé. Aquest pla, perquè no diguin que no el llegeixo fins al final, ha de tenir un informe justificatiu de les alternatives proposades, justificatiu, diguent per què considerem que no
s'ha catalogat, no,
i ha de ser objecte de mesures de publicitat similars a les que es preveuen els plans d'accessibilitat municipal, que és presentar-ho, no això d'envieu-me un missatget i què vols, si vols un ancle o vols un dofí, no. Nosaltres s'ha de presentar...
Una exposició pública, com si estàs parlant d'un altre projecte urbanístic d'una altra mena.
Com hem presentat Bòbila 1, Bòbila 2, Can Robert. El fet que no es pugui assolir una determinada condició no eximeix d'implementació del màxim d'elements de millora d'ús possibles per cada entorn.
Clar, aquí, per tant, tenint en compte el que acabes de llegir, entenc que l'actuació que es presentava, clar, elimina completament
el valor patrimonial. És a dir, no es pot fer.
Quan et diu que facis el que puguis per mantenir-lo.
Clar, i després un altre que et diuen allà també, que vaig posar, diu que parlaven de l'ordre ETMA, perquè et donen molts números i moltes coses, 851-2021. La vas a buscar, està publicada al BOE, aquesta ordre del 23 de juliol del 21, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Jo m'ho he llegit tot, he publicat al BOE el 6 d'agost, de tal. No se olvida el régimen de aplicación de la orden, tampoco de la enorme casuística que puede existir en los espacios públicos urbanizados.
Que és, que és el que més d'un també havia comentat, clar, evidentment, a Espanya i al món, hi ha molts entorns urbans que d'alguna manera també han de poder conciliar o no determinats usos.
Diu que són preexistentes, es decir, cuando fueron proyectados, construidos, incluso renovados, antes de las mencionadas condiciones básicas estuvieran vigentes. Tampoco es ajeno dicho régimen a los numerosos condicionantes orográficos histórico-artísticos y culturales, medioambientales, excepciones al cumplimiento de determinados requisitos. Aquests elements són excepcions, és a dir, i suficient respetant en tot cas lo disposito per la normativa autonòmica i local quan exista. Existe.
Ja hi som.
És a dir, aquí t'ho està deixant clar.
És a dir, que fins i tot el marc de l'Estat assenyala, diguem-ne, la necessitat que qualsevol actuació s'adapti a la normativa.
A la normativa, que per algú tenim un PEPAC. Si l'aprovem és per complir-lo, jo crec. I l'última, que no sabia què era ODS, que és l'Objectius de Desenvolupament Sostenible, ni Antropo 100.000, me'n vaig llegir la tira, em va fer gràcia el 12, fer valer el patrimoni construït existent i potenciar el coneixement que en té la ciutadania, que és el que fem avui, potenciar el coneixement de la ciutadania. Per això et dic que les tres normes o les tres els que van explicar, els tres ens diuen que els carrers del nucli antic de Sitges s'han de conservar. Ja està. Fem un pas. Què hauria de fer l'Ajuntament de Sitges per no catalogar, per poder fer el que volen?
És a dir, és que ara anava a preguntar si és que hi ha alguna manera de compatibilitzar l'accessibilitat amb la preservació del bé.
Bueno, això és la feina...
Pregunto, clar, en aquest cas el projecte el que fa valer és que l'única forma d'aconseguir l'accessibilitat és aquesta, la caixa única.
La caixa única, clar. Però
la qüestió és saber si és que...
És que preval el catàleg.
D'acord.
Preval el catàleg. Si ells, si els responsables consideren que el catàleg no és vàlid, que per cert acabem d'aprovar, primer es podien haver fet al·legacions, igual que han fet per la piscina i tot això, és a dir, si l'Ajuntament o el mateix o algú considerava que el que s'estava fent en aquell catàleg no era, es feia al·legacions...
O que podia entrar en contradicció amb obres del futur.
Tenien el moment de fer al·legacions i treure'l del catàleg. Jo crec que avui penjat estaven aquestes mateixes fitxes,
és a dir,
el catàleg
el que acabes de llegir.
Està aprovat. Clar, aquí entrem en una altra contradicció de les que jo vaig estar escoltant ahir. Què diuen? Si tu vols treure el catàleg, això són fitxes, has de fer una modificació puntual del pla d'aquesta fitxa. I per fer aquesta modificació, ja t'ho diu també la fitxa, que en cas de que vulguis treure un edifici o un
que
element
descatalogar.
Que el vulguis descatalogar, no és tan fàcil, has de fer una sèrie d'informes que igual que tot això ho aprova la Generalitat doncs l'ha de fer el mateix.
Justificació de per què descatalogues.
La justificació, igual que s'havien fet, que quan nosaltres també, torno un moment, però és que és la forma que vaig aprendre aquí als museus, al final quan nosaltres al·legàvem o vam dir estava catalogat, doncs no, doncs es pot fer, sempre hi havia de patrimoni de la Generalitat, es reunien i decidien si es podia fer o no, i aquestes actes de les reunions, nosaltres les anàvem llegint i allà un informe, un altre informe que deia que sí, que no. Però clar, aquí diuen que el Cotepas, que ara vull també saber què és el Cotepas, fa els informes, ell fa els informes i ell decideix. Bueno, clar, anem a mirar què és el Cotepas. No, en aquest moment, una modificació puntual del pla o del catàleg, en aquest cas, l'informe que requereix no és de tècnics de l'Ajuntament, sinó és a part dels del tècnic de l'Ajuntament, necessitem un ens superior, que és qui t'aprova el catàleg, qui et dona els permisos, que és patrimoni de la Generalitat. Clar, aquí apareix el Cotepas. Clar, el Cotepas, vas a mirar què és el Cotepas, perquè clar, dius, a veure, en a la fitxa tota l'estona van parlant de que això que anava a dir, que és el que dèiem, si ha d'haver-hi, què posa? Diu, totes les intervencions públiques urbanitzadores, com també les companyies subministradores, sí, que és el que estem parlant, sobre l'ambient del conjunt, hauran de ser avaluades de manera especial per la Comissió Municipal del Patrimoni de Sitges. Avaluades. I per la Comissió Municipal del Patrimoni de Sitges, mm-hmm, que teòricament és el que normalment passa a urbanisme, centra un projecte i avaluen legalment
si s'adapta a la norma. Si compleix, vaja.
Si miren el catàleg, pues sí, doncs no, pues miri, senyor, faci una finestra més amunt o una finestra més avall. Tu vas a tirar una casa a terra i et diuen no, el catàleg diu que està catalogada, ja està. Això és el que... Però dius, bueno, anem a mirar aquesta comissió, perquè diu, clar, aquí també les companyies subministradores presenten el projecte, no l'Ajuntament presenta el projecte, sinó que les persones que demanen, que és aquesta, que la companyia subministradora teòricament ha de presentar el projecte i l'Ajuntament ha de valorar si està bé o no està bé aquest projecte i si s'adapta a llei de patrimoni i a llei del que sigui, i li han de dir no, sí, i l'han d'anar refent aquesta gent, no nosaltres presentar projectes. Ara, l'altre és que vulguin modificar tot, mm-hmm, el conjunt, que això ja és un tema aquesta, de l'Ajuntament, i ja sí que... Però dius... Diu, en aquest cas, qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada una altra vegada de manera especial per la Comissió Municipal del Patrimoni de Sitges. Bueno, anem a avaluar tot. Què és el Cotepàs? Què és el Cotepàs? Clar, doncs, com tota l'estona es va parlant del Cotepàs, he anat a buscar què és el Cotepàs. I el Cotepàs es presenta ara a l'Ajuntament, perquè et diuen qui forma els membres del Cotepàs, també, sí, vaig sentir que preguntaven.
Que va preguntar, si no recordo malament, la tia ahir ho va preguntar.
Dic, bueno, no sé qui forma el Cotepàs, me'l puc imaginar, però no sé qui forma el Cotepàs, ara els desgranarem. Clar, dius, vas a la pàgina de l'Ajuntament, poses Cotepàs, perquè dius, clar, vés a la pàgina de l'Ajuntament, és difícil, però poses Cotepàs, i et diu la Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges, Cotepàs, perfecte. És un òrgan consultiu municipal que s'encarrega de vetllar per la preservació del patrimoni, no la destrucció, i arqueològic, així com per la conservació del paisatge urbà sitgetà. Ho deixa claríssim. Aquesta és la funció del Cotepàs. La missió de la comissió és assessorar i emetre informes abans de les construccions de nous edificis, així com abans de la realització d'obres de reforma o millora en qualsevol edifici, ja sigui catalogat o no, amb l'objectiu de mantenir els valors tradicionals i el caràcter de la vila. Segons recull el seu decret de creació. Clar, aquest decret l'he anat a buscar, que també el tenim.
Sí.
I a la mateixa pàgina posava, en aquell moment era... El que tira endavant aquest projecte és l'Eduard Terrado, que era l'antic regidor
d'urbanisme,
que diu, ell mateix a l'entrevista, a la pàgina, diu, és una eina imprescindible per la preservació del patrimoni sitgetà i el seu paisatge urbà. Vale. Permet protegir els elements patrimonials i assegurar que no es fa cap actuació que vagi en contra del criteri estètic que conforma el caràcter de Sitges. T'ho diu ell. Vull dir, crec que no hem fet tants anys i que la idea és la mateixa, perquè és del mateix govern. Mhm. Sitges compta amb un patrimoni amplíssim i contínuament es realitzen actuacions que afecten aquest patrimoni. Fins a la posada en marxa del Cotepàs, no es disposava de cap eina específica formada per experts, quedem amb aquesta paraula,
sí,
per experts, que han servit de guia a l'hora de prendre decisions al respecte. Vale. Pues anem a mirar aquesta, més que res per fer-ho bé, mm-hmm, anem a veure què
per
diu
per tant, que tothom
Cotepàs
li quedi clar que per un costat tenim el PEPAC, que és el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, i per una altra banda tenim el Cotepàs, que és la comissió que a partir, hem d'entendre, d'aquest document del PEPAC, valora, analitza, exposa les seves reflexions a l'entorn de determinades actuacions que es puguin fer en o bé espais que estiguin catalogats o bé espais que no ho estiguin.
Clar, què dèiem nosaltres? Es diuen que el Cotepàs diu i el Cotepàs va a missa, o com, bueno, uh-huh, és el que s'ha de complir, el que diu el Cotepàs.
Que de fet el document no ho diu,
no,
parla d'un ens consultiu.
Ells deien, però quan a algunes entrevistes, uh-huh, i en reunions que han fet, els hi han dit que el Cotepàs és vinculant. Clar, ells parlen d'aquest, quan vas a buscar el decret d'alcaldia que es va aprovar per les bases del funcionament del Cotepàs, que tampoc fa tant de temps, em sembla que va ser a l'1 de febrer del 2023, clar, dius, caràcter de la comissió, d'aquesta comissió,
sí,
aquest informe lliurat abans de la concessió de la llicència es fonamentarà en la prevenció, conservació respecte als valors dels béns individuals, molt bé, i la intervenció de la comissió, diu, en dos casos, sí. La Cotepàs emetrà informe no vinculant, ho posen ells, eh? Vull dir, no és
això
que...
es diu en el decret de constitució del Cotepàs.
A petició de l'alcalde o alcaldessa o qualsevol regidor en matèria d'urbanisme i patrimoni arquitectònic arqueològic en els següents casos. Concessió de llicència d'obres en tot l'àmbit del terme municipal, incloses les actuacions d'iniciativa no vinculant. Un altre, el Cotepàs emetrà informe preceptiu i no vinculant, que és que no pot ser vinculant.
Perquè el que és vinculant és la llei.
És la llei. Tenim una llei que s'ha de complir. El que no podem fer és el que aquí ara ja em té més parada amb totes aquestes coses. És a dir, aprovem una llei que costa uns diners públics, perquè el catàleg costa uns diners públics, amb un equip redactor que diu equips coses, però quan no ens agraden aquestes coses... agafem aquest altre grup d'experts, que ara també crec que és bé que s'ha de saber qui són els grups d'experts que decideixen sobre el nostre patrimoni, perquè, per sort, a Catalunya, Espanya i el món hi ha grans experts en patrimoni que podrien formar part d'aquesta comissió consultiva, però amb una experiència, amb una neutralitat, vull dir, que és el que jo crec que es necessita en aquests casos. Però, clar, el Cotepàs només assessora, i hi ha diversos, ja en aquest primer diuen qui formarà part del Cotepàs. Mm-hmm. Clar, hem parlat d'experts. Imaginem que quan sí que es poden dir que hi ha una sèrie de gent, que ara direm que hi van sempre, i unes altres persones que poden ser convidats a anar-hi. Entitats ciutadanes, professionals
com acostuma a passar amb les comissions, persones especialitzades en determinades situacions.
Clar, que dius, clar, bueno... Una altra cosa que fa gràcia és que per formar part del Cotepàs cobres dietes, si vols. Bueno, està bé, la corporació municipal, paguem, s'han reunit 9 vegades, per el que vaig sentir, només per aquest cas, doncs, no diuen de les dietes, diu que ja que ho decidirà la corporació municipal, però vull dir, entenem que també pel nostre patrimoni paguem per aquestes persones que... parlen que estan decidint el nostre patrimoni.
Però fins aquí segurament, i com a professional de la matèria, s'entendria que hi ha una feina.
Sí, clar, no al revés. És que jo, quan llegeixo això, penso, ostres, que bé, perquè demanen a
la
gent...
La valorització de la feina,
és a dir, demanaran a gent independent que ha de fer un estudi, o ja ho coneix, però ha estudiat, s'hi ha dedicat hores, és a dir, sap del que està parlant... Potser no sap molt de Sitges, però sap el que és, no sé, un enginyer especialista en carrers, sí, o el que sigui. Però clar, anem a mirar qui ha format part de la Comissió del Patrimoni d'aquest Cotepàs. Clar, dius l'alcaldessa de Sitges, presidenta, vale,
perquè part, presideix tots els...
És part, no és neutral. La Mercè López Feliu, que és advocada de l'Ajuntament de Sitges, val? Carles Cortés, també que treballa a Urbanisme de l'Ajuntament de Sitges, Emili Pinazo, també treballa com a advocat, bueno, em sembla que l'Emili Pinazo també tenim una que ja no, però vull dir, també forma part, Òscar López, arquitecte municipal de Sitges, Josep Maria Pujol, que ara parlarem, Ramon Fuster Sitges, arquitecte municipal de Sitges durant molts anys,
i jubilat ja, si no recordo malament.
Forma part, i Joan Balanyà Galimany, que és el nou, que en l'últim decret que van aprovar l'altre dia s'inclou per canvi de temes polítics, m'imagino. Que posa arquitecte territorial del sistema dels serveis territorials. Vale. Bueno, aquí no hi ha cap expert en patrimoni, ho sento dir-ho, perquè... Aquest senyor, l'arquitecte territorial, el Balanyà, que el porta, que també veig que està als museus, de la Diputació de Barcelona, posa arquitecte, però és enginyer industrial. Un enginyer industrial que ha treballat sempre a la Diputació, que segur que és boníssim, i té pocs articles escrits, però l'únic que té és guia metodològica a la implantació del Duprocim i la realització de simulacres. Clar.
Diguem-ne que en aquest sentit sí, estaria bastant lluny.
Que està molt bé, però estaria bastant lluny. No sabem en aquest últim informe si és que han aportat gent de fora.
Externa.
Però clar, quan mires és part. I aquell nom que he dit, que és el Josep Maria Pujol Torres, que era l'equip redactor, no s'entén perquè aquesta persona ens ha dirigit, ha sigut el director de tot aquest equip redactor que vam decidir aquest PEPAC, on vam posar clarament que estaven catalogades i ell firma com a director. Com pot ser? Una cosa és preguntar-li, escolta, mira, no queda clar si es podia pujar mig centímetre, 20 centímetres, perquè en el catàleg evidentment és un catàleg amplíssim, no ho deixes clar. I com a equip redactor, jo crec que cada dia espereu tots els de l'equip redactor, què opineu d'això que vam firmar tots? Perquè aquí ho vam firmar tots. Clar, de cop i volta, sempre el senyor, que està molt bé, que deu naixir també, perquè clar, si estan tots sí, els sí. de l'Ajuntament...
Però en aquest cas, el coordinador de la redacció del PPAC, en el qual hi veureu treballar unes quantes persones,
és la persona que ara diu que no està catalogat i que es pot fer. Clar, aquí perd el catàleg del patrimoni, ho perd tot. Per tota la nostra força legal, que és aquest catàleg, es perd, perquè per la mateixa raó, és que em vaig equivocar, la punta a l'església la podem pintar de taronja, perquè no ho posa que no es pot pintar de taronja. Clar, si hem d'anar a relectures de relectures perquè ens interessa tornar a rellegir el catàleg, anem malament, perquè tothom té una relectura.
10:53. Tinc dues preguntes, una que crec que té una resposta molt clara per part de la Beli, però a veure. Si es fa aquesta actuació al carrer Carreta, s'estaria fent una il·legalitat?
Presumptament, no fos cas, perquè a mi jo ja tinc diversos problemes més. Jo crec que sí, m'ha quedat molt clar. La llei del patrimoni s'ha de seguir. Si volen que facin una modificació puntual i que facin tots els passos legals fins que qui sigui els hi aprovi. Però el Cotepas ja hem vist que no es poden amagar darrere el Cotepas.
T'ho pregunto d'una altra manera. Per fer aquesta obra al carrer Carreta, abans s'hauria de descatalogar?
S'ha de descatalogar. Bueno, és com tot.
Argumentant-ho, eh?
Argumentant-ho.
Però és a dir, no creus que es pugui fer això si no es descataloga?
En la meva opinió, després de tot el que he aportat, jo crec que... Jo porto informació amb tot el que ells han anat dient. En la meva opinió, primer s'han de fer els passos legals per descatalogar mm-hmm. tot el que és el nucli, perquè és que estem parlant del carrer Carreta, però és que carrer Carreta s'ha descatalogat tot el nucli.
És a dir, el PPAC considera elements patrimonials, les voreres, i com a elements patrimonials
s'han de conservar
i qualsevol projecte ha de fer el possible per conservar-ho,
i si no es volen conservar s'ha d'al·legar, fer al·legacions i treure les voreres del catàleg.
Vingui la darrera, perquè potser més d'un de vostès apuntarà. Ara què passarà? Segur que vostès han vist al baluart aquestes tanques, diguem-ne, que no permeten asseure's al banc, als peus de la façana de la parròquia. Esclar, aquesta façana no s'ha tocat mai.
Ui, quina por. Clar, quina por.
Per aquí vaig. Per totes aquelles persones que diuen, bé, és evident que ara hi ha aquesta tanca, perquè han caigut alguns petits elements, i evidentment, diguem-ne, que permet una certa interpretació de com està aquesta façana, i si algun dia algú vol intervenir en aquesta façana...
És que estem en un altre tema que ja parlarem un altre dia,
sí.
Que serà, clar, ara parlaven també que volien catalogar el Club de Mar com a bé cultural d'interès nacional, vale? Molt bé, jo crec que primer s'ha de... Però és que la nostra parròquia només té bé cultural d'interès local. És que en el i els museus també eren nacionals, però es van fer el que es va voler, és a dir, fa pànic. Jo sempre he fet aquesta broma, que un dia els interessarà treure la parròquia, i com ja tenen referències anteriors de que no passa res si ho destrosses.
Perquè tothom ens entengui, l'element més identitari de Sitges
té el mínim,
la mínima catalogació de protecció.
Sí. I així tots,
el mínim, mínim, eh?
El mínim mínim.
És a dir, que si ho volguéssim enderrocar... Entenem-nos.
No. Però, bueno, jo... Té una fitxa? No, perquè aquí ja seria...
M'ha
sortit
clar.
De l'ànima.
Està
però
clar.
Perquè jo crec que al final algú se n'adonaria que estem fent... Però té el mateix catàleg. La mateixa catalogació que tenen les voreres,
sí.
La té l'església.
La té la parròquia.
És a dir, és el que us dic. I aquest edifici també, el de l'Ajuntament.
Torno. I a la façana de la parròquia, què es podria fer?
Mira, la façana de parròquia penso tant amb en Josep Maria, amb el meu oncle...
Perquè no sé si algú t'ho ha preguntat alguna vegada, això.
S'hauria de fer una reforma brutal, que ens costaria, però s'ha de fer.
De la façana?
De la façana, en el sentit de manteniment. Però tampoc... estem parlant, és el que dic, tenim una protecció, que aquí ara em tiraré la gent
no.
Però la protecció és tan baixa que permet que per festa major se li posin una sèrie... Hi ha una sèrie d'elements externs que en aquest edifici que estem dient que és tan important, li afecta molt, afecta moltíssim. Que sí que potser hauríem de plantejar-nos, jo no dic no posar-hi, però sí que mirar que estem parlant d'un edifici que és molt important per nosaltres, és molt important patrimonialment i que es troba en un estat de conservació mínim.
Però segurament la degradació de la façana ve sobretot per l'exposició dels elements.
Els elements, només cal mirar, clar, només cal mirar el carrer, tot el que és la pedra que hi ha, el baluard de Santa Caterina,
l'aspecte
que té, perquè el mar fa molt de mal, però s'ha de tenir un projecte de restauració i després de conservació, que és el que no tenim mai. És a dir, fem una cosa, ara els museus vam fer a sac, es va fer tot blanc, tal, tu passes per allà i ja se li cau la pintura. Què costa anant cada equis temps tenir aquí una brigada de gent? No cal ser gaire experts, perquè un cop ja està restaurat, doncs que un dia pintin.
Bé, algú ens va dir en el seu moment que, agradi o no, mantenir un patrimoni val un dineral.
És molt car. Però vivim del nostre patrimoni, Sitges també, perquè el turisme, és el que diguem, molt de turisme, però molta gent ve a Sitges per ho bonic que és. I quan vas a qualsevol lloc et diuen, ostres, Sitges que és bonic. Jo sí, me l'estimo en bogeria, però a vegades em mossego la llengua, perquè dius, és bonic, però perquè no perquè tens una imatge que la podrem perdre. Clar, si no la conservem i no la mantenim, i això només sempre ho dic, el manteniment, la conservació del patrimoni és estimar-lo, i per estimar-lo l'has d'explicar.
Bé, les 11. No està malament per començar. El catàleg, el PEPAC, obliga a mantenir les voreres del carrer Carreta. I obliga qualsevol projecte que s'hi vulgui fer i que, òbviament, tingui l'accessibilitat com un dels seus referents, a fer el possible per conciliar el manteniment d'aquesta vorera amb la intenció de fer accessible el carrer. Però, com ens deia la Beli, el PEPAC diu obertament que cal mantenir aquest conjunt, perquè el conjunt té un valor patrimonial. Bé, d'aquí un mes hi tornem.
Moltes gràcies.
Respira.
Ja està.
Ja està. Seguim.